L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 26 d'abril, destacarem... La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre situa entre els 80 metres cúbics per segon i els 155 metres cúbics per segon el cabal mínim pel tram final de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre alerta que el cabal ambiental proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre suposa la mort legal del Delta. Reaccions dels alcaldes de Tortosa i Amposta a l'anunci del cabal ambiental. L'Ametlla de Mar impulsa la seva relació amb la tonyina vermella amb el llançament d'un nou actiu turístic. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Amb més de 2 anys de retard sobre el calendari fixat per Europa, el futur Pla de Conca de l'Ebre, presentat ahir per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, va revelar la seva principal incògnita, una forquilla d'entre 80 metres cúbics i 155 metres cúbics. Aquest és el cabal mínim que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fixa per al tram final de l'Ebre i que va donar a conèixer ahir dimecres en la reunió de constitució del Consell de l'Aigua de la Demarcació. La proposta de cabals ecològics s'inclou en el Pla Hidrològic de Conca, que en els pròxims dies sortirà a informació pública i queda lluny del règim defensat per la Generalitat i per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. La proposta situa un cabal mínim de mitjana de 106,9 metres cúbics per segon, en concret, 80 metres cúbics per segon pels mesos d'octubre i setembre, 100 metres cúbics per segon al novembre, desembre, abril, maig, juny, juliol i agost, 120 metres cúbics al gener i 155 metres cúbics al febrer i març. El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier Pedro, explicava la fixació del cabal ecològic pel tram final de l'Ebre. Xavier Pedro.
Se atienda pues a las distintas estudios técnicos y científicos que hay en torno a la cuestión, esta en particular y con otras igual. Yo creo que esto es una cuestión de aplicar lo que establece el reglamento de planificación y la instrucción de planificación y a partir de la misma en calcular este caudal ambiental. Sí que tengo que decir que este caudal ambiental, además hay que tener en cuenta que el Delta es un espacio natural protegido de 2000, la red Natura 2000, y por tanto además este caudal es permanente aunque sea en épocas de sequía, ¿no? Esto también conviene tenerlo en cuenta. Además el caudal ecológico del Delta es un caudal mínimo. Que lo normal es que el caudal sea muy superior al que se establece como mínimo garantizado, ¿no?
Per la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha rebut amb profunda decepció i preocupació la proposta de cabal ambiental per al tram final del riu feta pública per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Unes xifres que consideren del tot insostenibles i que, d'aprovar-se definitivament, poden suposar la desaparició legal del Delta de l'Ebre. Manolo Tomàs.
Demanarem la convocatòria de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, en el qual també està present el Govern de la Generalitat i totes les institucions ebrenques per a discutir i a veure si és possible adoptar una postura en comú en defensa del futur del Delta i de les Terres de l'Ebre i convocarem la 11a Assemblea de la Plataforma de Defensa de l'Ebre per a presentar este pla hidrològic a la societat ebrenca, analitzar-lo i decidir quina estratègia emplearem per a modificar-lo, perquè la veritat és que s'apliqui tal com està, pràcticament és una catàstrofe per a l'estat de l'Ebre.
El moviment antitransbassament ha demanat unitat a institucions i entitats del territori per combatre aquesta proposta. També l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, considera insuficient la proposta de cabal ambiental per al tram final del riu presentada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Tot i demanar més temps per estudiar el plantejament amb més profunditat, Bel va destacar el fet que, a l'alçada de la ciutat de Tortosa, els cabals mínims no superin els 100 metres cúbics per segon, excepte durant 2 mesos de l'any. Ferran Bel.
En tot cas, respecte a la proposta de tècnica, ens pareix absolutament insuficient, la volem estudiar més, la volem estudiar en més detall, però evidentment no arriba ni molt menys a les expectatives que s'havien fixat a la Comissió de Sostenibilitat, i malgrat que se vulgui presentar que hi ha una millora o una micromillora en relació al que teníem fins ara, ens pareix absolutament insuficient.
Cal recordar que Ferran Bel és membre del Consell de l'Aigua de la Demarcació de l'Ebre en representació de la Generalitat, tot i que aquest dimecres no va poder assistir a la seva constitució per una intervenció que tenia al Senat. D'altra banda, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, també s'ha manifestat en referència al cabal ecològic, assegurant que els responsables de l'elaboració del Pla de Conca s'han begut l'enteniment. Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, també s'ha volgut pronunciar sobre aquest tema, recordant que aquest pla de conca és insostenible pel que fa al cabal mínim del riu Ebre, aquest 106 metres cúbics per segon. Manel Ferrer ha dit que els responsables de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'han begut l'enteniment i que no es pot, doncs, aprovar un cabal mínim d'aquestes característiques. L'escoltem.
Perquè són les xifres que són totalment insostenibles en el que és la viabilitat del propi delta. Perquè si els problemes afegits de regressió, salinitat i subsidència afegim de que disminuïm l'aportació d'aigua dolça al tram final del riu, això sí que és una mort anunciada perquè és el delta. Per tant, jo demanaria una reflexió i que es tornin a estudiar-se quin és el cabal mitjà.
L'alcalde d'Amposta ha manifestat que el govern del Partit Popular i Mariano Rajoy especialment continuen també en aquest tema menys tenint a Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ametlla de Mar impulsa la seva relació amb la tonyina vermella amb el llançament d'un nou actiu turístic. Francesc Callau.
Del 2 al 6 de maig, l'Ametlla de Mar es vestirà de festa per complementar un dels seus senyals d'identitat, la tonyina roja del Mediterrani. Grup Balfegó ha organitzat la primera setmana de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar, 5 dies plens de tot tipus d'activitats gastronòmiques, esportives i de lleure, durant els quals l'empresa inaugurarà el seu últim projecte, el Tunatur. El conseller d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, inaugurarà el 2 de maig aquesta primera setmana de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar, que comptarà amb reunions i taules rodones específiques per a professionals del turisme i una variada selecció d'activitats per al públic en general durant els 5 dies, entre elles els viatges inaugurals del catamarà Tunatur, que sortiran tots els dies des del nou moll turístic de l'Ametlla de Mar diverses vegades al dia. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Los Balfegó, Manel y Pere Vicent, estaban llevando el atún de la Mella, lo estaban llevando alrededor del mundo. Está en estos momentos presente, y cuando digo está presente el atún, está presente la cala, está presente el pueblo, está presente un modelo de hacer empresa, una forma de hacer la sostenibilidad del atún. Pues estamos en Japón, estamos en Singapur, estamos en Shanghai, estamos en Emiratos Árabes, estamos en Los Ángeles, Nueva York, Alemania, Inglaterra, Corea, ahora empezamos Brasil, empezamos Rusia, empezamos Polonia. Y también lo que pretendíamos con esto del Tunatur, de alguna manera, era dar a conocer a todo el mundo dónde se hace este atún. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el vínculo que une a la familia Balfegó a la Mella, el atún a la Mella, el atún a Balfegó? Y lo hacemos de alguna manera intentando dar a conocer la historia, la pesca, la alimentación, la investigación y el valor gastronómico del atún rojo en la Mella de Mar, y también dando la posibilidad de que esta gente que venga aquí, estos turistas, puedan nadar entre cientos o miles de ellos.
El dia 3 de maig estarà dedicat als espectacles de cuina en viu. Els millors cuiners catalans, Toni Bru, del celler de l'Àspic, Joan Bosch, de Can Bosch, Carles Gaig, Aurel Castro, del Bulli Fundació, i Àngel Camacho, del Watashumi, mostraran una àmplia varietat de maneres i trucs sobre com treure el màxim rendiment a la tonyina vermella. Grup Balfegó ha reservat també un dia d'aquesta setmana que ve per a estrènyer llaços entre dues cultures que tenen com a nexe d'unió la tonyina roja, l'Ametlla de Mar i el Japó. El dia 5 de maig serà el dia del Japó amb la visita del cònsol d'aquest país a Catalunya, Hirehiro Tsubaki. Durant la setmana, el Centre d'Interpretació de la Pesca acollirà una exposició audiovisual que recull l'ancestral relació i la història en comú de la tonyina roja i l'ametlla de mar dels seus orígens com a poble pesquer al segle XVIII. El dia 6 de maig tindrà lloc una cursa a mar obert, Tuna Race, una cursa d'estil lliure a mar obert en què participaran un centenar de nedadors de fons, entre els que destaca la participació d'algun nedador català que participarà aquest any en els Jocs Olímpics de Londres. La prova cobrirà una distància de 3 milles i mitja, 5,5 quilòmetres, i transcorrerà entre les piscines d'aquicultura de tonyina del grup Balfegó i la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens comenta avui un parell de qüestions. D'una banda, que aquesta tarda, a partir de les 8, se celebrarà la sessió del ple corresponent al mes d'abril. I, per altra banda, destacar també el reconeixement de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat a l'Ajuntament d'Alcanar per l'elaboració del model de contracte de licitació de l'explotació de les instal·lacions esportives del complex de la piscina coberta. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem d'avançar avui el contingut d'aquesta sessió plenària ordinària, la corresponent al mes d'abril, que a partir de les 8 de la tarda està previst se celebre al nostre Ajuntament. Una sessió en la que es tractaran un total d'11 punts amb qüestions habituals i formalitats com l'aprovació d'actes anteriors o la dació de compte del llistat del decret d'alcaldia, però també amb altres qüestions com aquesta dació de compte de la relació certificada de tot les obligacions pendents de pagaments anteriors a l'1 de gener de 2012 remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o la proposta d'aprovació de l'inici d'expedient per a l'adopció de l'escut heràldic del municipi d'Alcanar. Altres qüestions que també es tractaran a l'ordre del dia d'aquest ple seran la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alcanar per a la redacció d'un pla local de seguretat viària o la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcanar i el Grup Arqueològic de Recerca Protohistòrica per als treballs d'excavació arqueològica al jaciment de Sant Jaume Mas d'en Sarrà. Però, sens dubte, un dels punts que més interès desperta a nivell popular és el de l'aprovació del programa i pressupost de les festes de maig de 2012, unes festes que començaran el proper divendres 11 de maig i que s'allargaran fins al dia 20 del mateix mes. Altres qüestions a tractar seran les mocions presentades pel grup d'Esquerra Republicana en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social, o la moció de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar relativa a la sol·licitud de la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre fins que no quede constituïda l'autovia A7. També hi ha prevista de tractar la proposta de modificació del reglament del Consell Escolar Municipal d'Alcanar, un ple que acabarà amb el torn obert de paraules. I a banda d'aquesta sessió plenària prevista, com dèiem, per aquesta tarda a partir de les 8 al nostre Ajuntament, també al nostre consistori estos dies s'ha rebut una notificació, una felicitació, provinent de la Secretaria General de l'Esport, concretament del seu responsable, Ivan Tubau, felicitant el nostre Ajuntament sobre el procés de licitació d'adjudicació del contracte d'explotació de la piscina. Ho explicava als nostres micròfons l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
No, i també aprofitar per dir que Ivan Tibau, que és el secretari general de l'esport, que va estar aquí al Canà en motiu de la inauguració de la piscina coberta, no?, que ja va quedar encantat i li va agradar com havien fet, mos va escriure, pues, també agraint les atencions i felicitant-mos, i el que és significatiu és que, ja mos ho va dir de paraula, però mos demanava si li podíem enviar les clàusules de la licitació, que, de com van fer el procés de licitació de l'adjudicació de la gestió de la piscina, perquè hi havia diversos detalls que li va agradar i sobretot tenia molt d'interès en aquella clàusula que van posar que l'Ajuntament tenia un risc limitat a 50.000 euros, que va trobar molt bona idea i els vol aquestes clàusules per a recomanar-les i d'aquí endavant, doncs, quan se faiguen noves licitacions, mirar de algunes d'aquestes solucions que nosaltres vam adoptar, copiar-les, en la qual, doncs, bueno, sempre és una satisfacció de veure i també un reconeixement a la feina ben feta.
D'aquesta manera, el model emprat al Canà a l'hora de contractar, de publicar el plec de condicions per a l'explotació, per al contracte d'aquesta instal·lació esportiva municipal, com diem d'aquesta manera, aquest model es podria convertir en el referent a nivell català.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La cinquena diada de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena diada de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa a la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig. L'aldea. Més informació i reserves al 977 45 0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
Visiteu a Amposta el nou Museu de les Terres de l'Ebre, un espai que us emocionarà, on descobrir i gaudir de l'extraordinari patrimoni de les Terres de l'Ebre. De dimarts a dissabte, matí i tarda, diumenges i festius, només matins. Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta.
Aquest divendres obre portes la 19a edició de la Fira de la Terrissa de la Galera. Marroc és el país invitat i Múrcia, amb nou representants, la comunitat autònoma invitada. D'aquesta fira ens parla en la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Demà divendres 27 d'abril, Didac Callejón Cruz, sotsdirector general de Comerç, serà l'encarregat d'inaugurar la 19a edició de la Fira de la Terrissa de la Galera, un referent dintre del sector, però que no s'escapa tampoc dels reajustaments econòmics als que actualment està sotmesa la societat en general. L'alcalde del municipi, Ramon Muñoz, explicava a la nostra emissora que l'Ajuntament s'ha tingut que implicar més que mai fent un esforç econòmic important per poder mantenir el nivell i la qualitat del certamen.
Però bueno, pues sí, justament demà fa la conjuntura que també el primer any que estaré com a alcalde amb agafar la nova fira esta que s'ha consolidat fa molts d'anys, i l'hem agafat amb molt de respecte i sobretot amb molta responsabilitat, no? A ningú se li escapa la situació que estem en aquests moments de justos, i com no pot ser d'altra manera, l'Ajuntament ha tingut que implicar-se una mica més a fi d'efecte de poder tirar avant esta fira de la Terrissa, que com deia abans és una fira que aquest any és la de 19a edició, el qual vol dir que és la fira que ja està consolidada, que és un referent no solament al poble de la Galera, sinó que és un referent arreu del territori, i que d'alguna manera per l'Ajuntament i el poble de la Galera han d'intentar continuar-la recolzant i impulsant-la perquè pugui tindre doncs, uns molts anys més de vida, no?
De fet, enguany la Fira de la Terrissa de la Galera veurà reduït el seu pressupost en un 25%, el que significa passar dels 80.000 euros d'edicions anteriors als 60.000 euros aproximadament amb què es comptarà per aquesta edició. La secretària de l'entitat organitzadora, Locadup, ja Jessica Gasulla, deia que tot i aquesta substancial reducció pressupostària, la qualitat del certamen no minvarà perquè les partides afectades són les més prescindibles.
Sí, bueno, estem parlant d'un pressupost sobre uns 60-70 mil euros. És un gran pressupost. Sí que hi ha retallades, però no són de cara a lo que és los visitants de la fira, no veuran aquestes retallades. Són retallades pues, en alguns pressupostos, en algunes partides, però que no són d'expositors ni... La quantitat i la qualitat de la fira serà el mateixa.
Parlant pròpiament de la fira, cal dir que enguany són 80 els expositors que hi participaran, essent Marroc el país convidat amb una representació molt especial de l'artesania de la terrissa de la zona rural del Rif. L'organització es sentia especialment satisfeta de la nodrida representació que hi haurà de la terrissa i ceràmica de la comunitat autònoma de Múrcia, que enguany és la convidada amb 9 representants. Com tots els anys, cal destacar també la peça commemorativa de la terrissa tradicional de les Terres de l'Ebre, que enguany surt per primer cop de la galera i que presentarà la peça denominada Cant Dret d'aigua de Miravet, amb l'habitual edició limitada a 112 peces signades i numerades pel terrisser mirabetà Emili Treig. Les demostracions al torn, el taller per als petits enfangat a la fira, exposicions, conferències i xerrades referides a la terrissa i la ceràmica seran el complement ideal per passar tot un dia passejant pel municipi de la Galera gaudint d'aquesta popular fira que, recordem, té entrada i accés gratuït en l'horari de 10 a 13.30 pels matins i de les 16 a les 21 per les tardes. Des de demà fins al proper 1 de maig.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu ens informa que dissabte finalitzaran a Deltebre els actes en motiu de Sant Jordi. Lluís Abertomeu.
Les activitats al voltant de la Diada de Sant Jordi continuen a Deltebre, avui amb el lliurament dels Premis de Recerca i Investigació Ramon Calvo. Demà, amb la presentació del llibre Dies d'incertesa de Vicent Cerdà, i dissabte tindrà lloc l'entrega de la tercera col·lecció d'entrevistes del Centre d'Estudis Tirant lo Rall, una entitat que va néixer el 2010 amb l'objectiu de recuperar, preservar i documentar la memòria històrica i el patrimoni cultural i popular de Deltebre i el Delta de l'Ebre. Aquesta presentació es farà a les 8 de la tarda a la sala d'actes d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, tal i com avança des de l'associació Salvador Fornós.
De fet, aquesta tercera edició hi ha canvis bastant notables respecte a la primera i a la segona. Si mirem una mica l'estructura o el contingut de la tercera edició, ens trobem que la quantitat d'entrevistats directes, parlem d'entrevista pura i dura, d'informants, ha baixat. Però ha augmentat en altres aspectes. Per exemple, anem parlant, hi ha han agarrat una vessant gastronòmica de recuperació de receptes, que també té molta importància. I llavors també ens estem lligant molts a projectes. Com per exemple, quan se va fer tot el tema l'any passat de la inauguració del passador, al voltant d'ell va hi haure tot un treball sobre els passadors de barca. Això què implica? Implica anar a buscar aquesta gent, anar a recollir material, muntatges... Això és un treball que diem-li que ocupa molt més que qualsevol entrevista. Qui t'hi diu del passador, doncs també te podem nombrar la nostra participació a les jornades enològiques de les Terres de l'Ebre sobre les comunicacions, en la qual va hi haure un treball potent també sobre el carrilet. Què vol dir això? A més d'això, estem recuperant certs aspectes sobre la elaboració tradicional d'alguns productes, com per exemple l'elaboració del sabó, com per exemple tot el procés d'elaboració de l'oli tradicional, el procés d'elaboració de l'arròs també per molinet. De fet, estem ampliant moltíssim el camp i, a més, altres coses que van sorgint. I la cosa vol dir que, en la mesura que vas avançant, te n'estàs donant compte de lo que hi ha per a fer.
El punt i final del Sant Jordi a Deltebre serà musical. Dissabte 5 de maig, concert de primavera de l'Espiga d'Or al Saló Parroquial Sant Miquel.
Serveis informatius de Mute.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa avui de l'atapeït cap de setmana cultural a Santa Bàrbara. Tere Giné.
Les jornades culturals que començaven al nostre poble el passat dissabte tornaran a tenir des d'avui mateix tot un seguit de propostes tan diverses com interessants, començant per l'audició d'instruments de vent i de metall que organitza la Unió Musical Jaume Balmes al Centre Musical Els Flarets i que forma part del programa d'audicions que s'encetava ahir amb la secció de saxo i flauta travessera i que seguirà els propers dies amb d'altres instruments com l'arpa, la percussió, el clarinet, l'oboe o el piano. Divendres, la Llar d'Infants Les Beceroles organitza la festa de la primavera per als més petits i el Club de Lectura de Santa Bàrbara una xerrada a partir de les 6 de la tarda titulada Com fer un article d'opinió a càrrec de l'escriptor Ignasi Revés. Per al dissabte, l'Ajuntament Planer organitza una sortida històrico-cultural a Vall de Roures i a Horta de Sant Joan per visitar els centres històrics i edificis emblemàtics dels esmentats municipis, acabant amb una visita a la popular llibreria Serret referent al Matarranya i a les Terres de l'Ebre per assistir també a la tercera trobada de l'anomenat gènere negre. També està previst fer una visita al Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. El dissabte hi haurà teatre a càrrec del grup de Vinaròs amb l'obra Pepe serà sempre Pepe. Serà a les 10 de la nit i al Centre Cultural. Així ens ho explicava el president del grup teatral Planer, José Luis Ferrer.
Pues bueno, es, a veure, l'obra jo no l'he vist. Jo no l'he vist, però bueno, los que són los que treballen, pues, l'altre dia mateix van estar aquí. Van estar aquí perquè volien veure el local i es van quedar impressionats, no?, del Centre Cultural. Diu, ostres, tu, que bé, això. I els vaig dir, bueno, i esto perquè diu, ai, diu, és molt divertit, on riureu, us pixareu de riure. Dic, pues això és el que volem. I, bueno, suposo que quedarà bé. El grup és la Candelejas de Vinaròs. I l'obra es diu Pepe sempre serà Pepe.
Per al dissabte, a partir de les 11 del matí, s'han programat tallers infantils organitzats pel grup Joventut al Centre Obert L'Oliveta i per la tarda, a les 8, al Museu de la Vida a la Plana hi ha prevista la presentació del llibre La metgessa de Barcelona, a càrrec del seu autor, David Martí. Per al diumenge hi ha la ruta històrico-etnològica per la línia defensiva de la Costa d'Alcanar, que organitza el Centre d'Estudis Planers, la Diada Social de Sant Jordi, que organitza l'Associació de Jubilats, i el concert de jornades culturals per la banda de música Unió Musical Jaume Balmes a partir de les 7 de la tarda i al Centre Cultural.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Sant Carles de la Ràpita acollirà el dissabte dia 5 i el diumenge 6 de maig un campionat de kitesurf puntuable per al Campionat de Catalunya 2012 de la classe Kitesurf Racing. El certamen està organitzat conjuntament pel Club Nàutic Sant Carles i l'Associació Kiters del Delta amb la col·laboració de l'Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre i les regidories d'Esports i Turisme. Al voltant de la competició, els organitzadors han preparat tot un seguit d'activitats paral·leles, com ens explica en Nacho Chicharri, president de l'Associació de Kiters del Delta.
Dissabte de matí a les 11 començarà una trobada de paddle surf i un bateig per a que tothom que vulgui provar aquest esport tingui a la seva disponibilitat taules de paddle surf i provar-ho. A les 2 de la tarda continuarem amb el campionat de kitesurf de la modalitat de race. I a les 7 de la tarda, de 7 a 9 de la tarda, començarà un concert de música de tres grups locals, Brutxels Pitching, el Fènic i Antídoto 93. Més tard continuarem amb un càtering i sopar. I diumenge, dia 6, de matí, a les 11 del matí, tindrem un campionat de skate i trobada de bicicletes BMX, dels que salten. Per la tarda, les últimes mànigues del campionat de kitesurf de Reis. I a continuació, a les 7 de la tarda, farem l'entrega de trofeus i una rifa d'una taula de kitesurf, barnesos i, bueno, el que ens han donat els sponsors per a fer la festa una mica més gran i poder gaudir d'aquest dia i aquesta competició.
El kitesurf, en català surf d'estel, és una modalitat de navegació que consisteix en l'ús d'un estel de tracció que està subjecte a permanentment lliscar sobre l'aigua mitjançant una taula dissenyada a tal efecte.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.